Ei, bona tarda, astronautes, i benvinguts a un nou episodi capítol d'Aliens en Conserva, el teu espai de rol, fantasia i ciència-ficció en aquest racó de la galàxia. I què és Aliens en Conserva, t'estaràs preguntant tu mentre et rasques el cap. Possiblement és el pitjor podcast interestel·lar, però no t'enganyis, és el que t'agrada a tu, ho sabem.
Ho sabem. Bueno, avui portem un personatge il·lustre.
Sí, avui portem tema fort,
Ens ha donat moltes alegries.
Tema fort, sí.
Vale, perquè les seves històries ens fan trempera, com diries tu. Tema però, fort. Si rasquem una miqueta, poder aquest personatge avui en dia seria empresonat.
Sí, avui anem a parlar d'un personatge que clar, molts l'idolatrem i crec que la història ha violat la seva imatge d'una manera brutal.
Tal qual, sí.
Però
sí, sí,
que sí. Si el coneguéssim en la realitat és un tio que té la tela marinera. També t'he de dir que és un personatge que ens ha passat pel radar, perquè sembla mentida que no haguéssim parlat d'ell abans, eh? Què
sí,
passa,
no.
A veure, estiguem més atents o no?
2024, any d'arreglar buits.
Passa moltes coses, eh? Personatges d'aquests que tu el tens idealitzat i llavors el coneixes a la vida real i, home, no, potser no seria tan així. Però, bueno, tot l'hem d'agafar i l'hem de posar en el context que passaria.
Jo també posaria el context, jo també agafaria entre pinces el que explicarem d'aquest bon home. Perquè, clar, de quan és?
El tio, què? Dels anys 20.
Clar. La informació que ens arriba dels anys 20, fins a quin punt és 100% fidedigna?
Sí,
o home, és 80?
La que tinc jo, 100, eh? La que tens tu, no sé, eh? Però, vamos...
Vull dir que no és per desmereixer, que segurament és així, però vull dir que 1980, cuidao.
Sí, sí. A veure, per qui no ho sàpiga, avui parlarem de Howard Phillips Lovecraft, val? És un prolífic escriptor que és pilar de molta literatura de ciència-ficció actual. Vale? Ciència-ficció, terror...
Terror cósmic.
Vale? Aquest bon home li passa com a mi amb en Pepe Rubianes. Val? Que no tindries collons de comparar l'Òfcar amb en Pepe Rubianes. Pepe Rubianes fas el mateix. Jo vaig llegir una bibliografia de Pepe Rubianes i vaig pensar, ostres, si aquest tio el conec en directe, no m'acau bé, fijo. Però molt borde i molt clac, 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 no? Molt tallant.
Correcte, sí.
I superfan de Pepe Rubianes, eh? Ara, superfan sobre del personatge.
Sobre l'escenari.
Clar! Llavors, aquest home es munta una mitologia al seu voltant i a partir d'aquí doncs, tothom pensa tant. I una mitologia que parlarem perquè és una mitologia amb drets lliures. Què ha passat amb això? Què ha passat?
Vull dir, si esteu cansats o celebreu l'explosió de productes relacionats amb Cthulhu i companyia, que sapigueu que no és que sigui molt rentable, que segurament sí, sinó perquè els drets són lliures i tothom pot fer les seves pròpies històries, manuals i campanyes.
Però què collons ha passat aquí? Que una cosa que porta el segell de Star Wars ja tens un més 50 euros al preu normal que costaria. Una cosa que té Cthulhu... Bueno, els mites i el món al voltant de Lovecraft, que potser ja s'ha començat a separar el món Cthulhu del món Lovecraft, perquè ja quasi van en camins diferents. Però el ser lliure permet doncs, una àmplia distribució dels seus productes amb un preu que és diferent. A veure, posem-lo en context.
Parlant de drets lliures, el Mickey Mouse original, aquell que va amb el vaixell de vapor,
sí.
Vale, també està lliures.
Ara?
Sí.
Sí?
Sí.
Pues ara farem un post. Ara, no? O una tassa.
Ara farem una tassa?
Per tocar els collons.
Frotestelar.com/aliensenconserva.
Ja, que tenim la nostra tassa. Pues la següent serà de Mickey. Vale? Vale. A veure, posem en context. Per qui no conegui, és l'autor que tu molt més ha dit, de la seva obra més aclamada és Els mites de Cthulhu, La llamada de Cthulhu, vale? Aquest ésser tentaculat, aquest pop, val? Situat en els anys 20, època clàssica, etcètera, etcètera. Vale? Aquest home és un home que neix i mor a Providence. Providence és una regió que està a Rhode Island, als USA.
Providence, vale. Existeix de veritat, no,
sí,
no,
sí, sí.
No és algo inventat.
Providence existeix, tot i que és super poc turístic. Vull dir, perquè jo he hagut de buscar dades, vaig dir, a veure, això, on collons està això? Perquè si te diuen Miami o sí, sí. Wichita, pues encara, no? Pues que no surt ni a una sèrie, a no ser que sigui una sèrie a Lovecraft, val? Bueno, aquest tio neix un 20 d'agost del 1890 i es mor un 15 de març de 1937 a la jove edat de 47 anys. Per tant, un tio que mor molt jove, vale? Mor molt jove i a part amb unes condicions que tela, perquè ell mor amb la més absoluta pobresa I és un tio poc llegit en vida. Vull dir que ell no és conscient, o no ho és en el moment de la seva mort, de tot l'impacte que generarà la seva obra al llarg de la història. Vale? Obra que quan ell es mor no s'havia publicat en aquell moment cap llibre d'ell. Vull dir, ell mor impublicat. Així,
vale? Ostres!
No sabies això?
No, això no ho sabia.
Pues, mor impublicat, llibre. Vale? L'altra cosa són relats, tal, que ja veureu que les històries de Lovecraft sempre recopilen en llibres, però tendeixen a ser relats curts o d'una durada mitjana. Val? Però per què és important aquest home en el pas del temps? Què ha canviat? Perquè és el creador d'una cosa que és el cosmicisme. Tu saps què és el cosmicisme? Mineralismo ha llegat...
Bueno, tot aquest univers, tot aquest cosmos de déus primigenis a cada cop pitjor que l'anterior.
És que el terror que fins aquell temps... Clar, ara hem de fer un viatge al temps, estem als 20, Als 20 la imaginació estava mega atrofiada. Bueno, a més, si algú la treia, se l'atrofiava aviat.
Poca.
La seva persona era atrofiada per mitjans violents, val?
I tenies que encaixar amb certs clichés.
Sí, hi havia la religió era molt potent i llavors, bueno, pues certs... pensament no era on no hi havia una llibertat de pensament molt bona.
Aquest home es passava de frenada, vull dir, devia ser considerat boig, eh?
Sí, segurament, sí. No, bueno, és que era un... Bueno, jo no sé si era considerat o sí, no? Bueno, llavors, per què el cosmicisme és tan important? Perquè fins aleshores tot el terror podia venir de coses antigues de la Terra, neix de les creences, neix de la religió, neix del saber popular, de coses que ja estan allà. Ell genera un univers d'un terror que ve de les estrelles, d'algú que no controlem i que potser ha vingut, ha estat aquí i ha sanat, no, estan aquí, tu no els veus, ostres, uns conceptes que ara són molt així per nosaltres, però aquest home doncs, va trencar una frontera i va introduir com un nou món a explorar a nivell del terror. Mm-hmm. Val? Ara bé, comencem, Aquí ara començarem a disseccionar no personatges, sinó la persona, sí? Vale, com és possible, l'altre dia que parlàvem de creativitat, no? Com és possible que aquest tio, que ve d'on ve, amb l'herència que ve i tal, que ara l'explicarem, dels anys 20, sigui una persona que hagi escrit coses tan avançades al teu temps, no? Tan prolífiques i capaç de trencar tants clichés.
No, però per això et deia que poder devia ser considerat boig o malalt mental, vale, per tenir aquesta mena de somnis, visions que no encaixaven a la societat de l'època.
No encaixaven. Bueno, i ja et dic, jo no sé si la seva ment és una persona complicada i si vol conèixer segur que no t'agrada, Però bueno, primer de tot, Providence, que és on va néixer ell. Providence és important que la contextualitzem. Per què? Perquè si tu llegeixes coses de Lovecraft, has llegit coses de Lovecraft?
Sí.
Vale. La ciutat que moltes vegades és directament és Providence i moltes vegades és una metàfora de Providence o sembla ser Providence però no ho és, d'acord? És com un altre protagonisme de les seves històries. No? Providence, hem dit que està a la regió de Rhode Island, vale? Que és Nova Anglaterra, d'acord? Que és l'estat número 13 dels 50 que hem presumit als Estats Units. Sí? Està, perquè tu et situïs, si tu veus el quadradet aquell, el rectangle, està al nord-oest del país. Parlem de Massachusetts, Connecticut...
Per damunt de Nova York.
Sí. Bueno, crec que sí.
Sí.
Vale.
Bueno, hi ha la punteta de, llavors, a la dreta.
És històricament, és a dir, a nivell d'història, aquesta regió és molt potent, no? A nivell de història dels Estats Units. Per què? Perquè és la primera de les 13 colònies originals que declara la independència a l'Imperi Britànic. La famosa Guerra de la Independència comença a
les caixes de te a l'aigua.
Per tant, sí que no és una zona molt turística, però el perfil històric és brutal, d'acord? Actualment, Providence és un mercat marítim i superimportant i la novena ciutat més poblada dels Estats Units. I ojo amb lo de marítim, val? És a dir, Providence es situa, és marítima total, té costa, i el tema del mercat marítim és algo que es colarà amb la influència en els relats constants del tema del Lovecraft. És tan així que Lovecraft i Providence són un, que la tomba que es pot visitar, de fet, en la regió de Providence, la làpida, la frase que hi roman és "I am Providence", val? Jo soc Providence. És com un "toma ja". Mira que llarga.
Declaració d'intencions.
Declaració d'intencions, vale? Per tant, Providence és protagonista de les històries. Si voleu llegir les històries, no la història, sinó que hi ha més enllà, d'acord? Ho has de fer. Tant és així que hi ha algunes històries que passen directament a Providence. Hi ha una molt... Jo no sé si pots... Tu recordes les millors històries de Lovecraft quines són? O les que et semblen més bé?
Bueno, pel nom no, vull dir, la del poble dels peixos...
La sombra sobre Innsmouth. Aquesta és obligada, aquesta, ja. Aquesta. Les muntanyes de la locura, les muntanyes de la follia, vale?
Després hi ha la del pintor que pinta quadres així amb visions.
La més, sí, la, que això són els devenirs onírics i tal. La més famosa és els de la llamada de Cthulhu, val? Per la manera també com està narrat. I n'hi ha una història també que és l'increïble caso de Charles Dexter Hart, que aquest sí que passa a la regió, directament passa a Providence. Tant és així que a Providence hi ha un edifici que data del 80, que es diu l'edifici es diu Flor de Lis, que aquest edifici apareix en el relat de la llamada de Cthulhu. És a l'edifici Henry Wilcox recrea relleus al·lucinants i demoníacs i tal en un edifici, doncs aquest edifici està i els relleus de fet hi són. Vale? Per tant, Providence es anirà repetint i colant-se dintre. Però la marítima Providence. Vale? Altra cosa que impacta molt en
al final home, és el que deies tu, és un personatge més, és com la costa de Maine, sí, de l'Stephen King, de l'obra de Stephen King,
sí,
també repetida fins a la saciedat.
Hi ha històries que si els hi canvies la localització potser aguanten, les exacte, de Lovecraft, la localització que acaba sent asfixiant i tal, és obligada. Sí, sí. Vale?
Perquè l'atmosfera, l'aire que respiren en aquesta ciutat, en aquest poblet, vull dir, ja dona per això.
L'olor a peix, sí, bueno, s'ha d'anar a Providence.
A part.
S'ha d'anar.
Tothom amb el cap baix, no? Amb penúries...
S'ha d'anar. Sí. L'altra història que impacta superbèstia és la que ens ha impactat a tots, a més o menys greu, que és la família. ¿Vale? La família d'aquest bon home. Vull dir, ara el anirem posant, ja sabem on viu, ara anirem posant com viu. ¿Vale?
Ara
tu, ja vas a teràpia, però el tema família és important. Jo recomano a tothom que vagi a teràpia, està bé. ¿Vale? Lovecraft és fill únic. D'acord? Neix en el seu d'una família que és religiosa, com era normal, que el pare és Winfield Scott Lovecraft i la mare és Sarah Susan Lovecraft, de descendència anglesa. D'acord? Vale. Llavors, important perquè el
tot,
pare...
Amb tot el que això implica.
Sí, vale, tot el que això implica, vale, també en les històries. Sí, també. Sí. Tu comences a llegir d'un... És un tio increïblement intel·ligent. Això és una cosa que tot arreu es repeteix. Increïblement intel·ligent vol dir que aquest home, als 2 anys, recita poesia. Als 3 anys aprenen a llegir i als 6 anys ja escriu coses. Vale? Això és un nivell flipant, perquè jo que tinc 3 fills, si als 2 anys se'm posen a recitar poesia, t'asseguro que truco al Vaticà perquè vinguin o alguna cosa, perquè alguna cosa no va bé. Però aquest tio era això. Clar, també estem parlant d'una època que no hi ha tablets, no hi ha televisions, i era un home, bueno, doncs vull dir que mamava del que veia, vale? Molt influenciat per una persona que ja veurem. Val? El pare és viatjant, és el que ara seria un comercial. Anava per aquí, per allà. En aquella època doncs és com un pare que està molt de temps fora. Quan Lovecraft té 3 anys, el pare entra misteriosament en un centre per tractament mental, d'acord? On mor per paràlisis el 1898. D'acord? Paràlisi total. Tu saps què vol dir això? Vale. Les males llengües, això és la versió oficial, les males llengües és que aquest home mor de sífilis. Vale? I la sífilis té un component que afecta a la salut mental. Bueno, hi ha peros, i històries. Però afecta l'estabilitat mental del pacient. I més en aquella època que no hi havia tractament. Això vol dir que un viatger que mor de sífilis és el que actualment coneixem com cigalero.
Exacte, vull dir, sífilis és una malaltia de transmissió sexual.
Cigalero brutal. Vale? Bueno, llavors el 89, pop, desapareix el pare. D'acord? I la mare es trastorna. És una mare que volca totes les frustracions i culpa que sent, d'acord, en el seu fill. Un fill únic, que no té via com d'escapatòria. I és gran part del responsable de l'estat mental d'aquest home, d'acord? La mare sobreprotegeix d'una manera brutal a Lovecraft. El critica fins a la societat, però és una crítica que li comença a dir que no, ningú és prou bo per estar amb ell, per tant, Lovecraft creix sense amics, vale? Perquè a la mare aparta tots els amics. És tan així que aquí hi ha un petit debat entre si és tradició o problema de la mare, que si busqueu fotos de Lovecraft de petit us sortirà una nena. Val? No és una nena, és el Lovecraft, que la mare el vestia de nena. Vale?
Per favor.
Llavors, això passa el temps i aquestes desviacions doncs, comencen a
calar.
No dic desviacions perquè vesteixi a nena,
no,
pot
sí,
vestir
no,
com vulgui, però sí. Entenc que l'opinió de Lovecraft...
Aquest creixement poc natural...
A ser vestit o no, doncs era totalment dilapidada. Vale? Llavors, Lovecraft és un adult de ment trastornada. D'acord? No està bé aquest home, no és normal. És un tio obertament racista. però obertament, bèstia, molt racista. I això, si us introduïu aquesta dada i llegiu els seus relats, veureu que també tot lo dolent és aquell que ha vingut d'Europa. Perquè no era racista només amb els negres o temes així. Era racista amb el tio que venia de França, també. ¿Vale? O sigui, tot, als negres els hi tenia una tírria brutal. Tant és així que...
Els que venen fora de Providence, també.
Sí, tots aquests són... Hi ha, en els seus relats hi ha molt la idea del que és forani i el que és d'allà. Hi ha una barrera brutal, no, amb això? Però tant és així que els primers relats, Lovecraft té un gat negre, que es diu que és dels seus primers únics amics, vale, que apareix en els relats, que l'escriptura original tracta el gat es diu Niggerman, vale, que és traduït, Nigger és un despectiu de negre, seria el negraca, vale, el gat. Després ja ho van traduir i van d'allòs, d'acord? Però el tio era així. En èpoques de l'auge del nazisme, es diu que al principi doncs, ell comulgava amb els principis nazis de bueno, raça superior, dels aquí... Bueno, i després ja es va d'allòs i ja va canviar la cosa. Però la filosofia li era bé. Val? Mm. És un tio que també, quan va creixent, desenvolupa una por horrible al mar. Val? Que d'aquí el tema de Providence, que a més sigui marítima, té collons la cosa, està en el Montseny. Doncs no, fa una por al mar. Es diu que és perquè de petit va patir una intoxicació al peix brutal i que d'allà li van quedar seqüeles i històries, però bueno, aquesta por va creixent i creixent degut al tarannà marítim que té la ciutat i tot el que l'envolta. Val? De fet, en una part de la seva vida va viure en una illa, imagina't, amb les seves tietes i tal, vull dir que el tio estava zumbat. I té un odi absolut a la llum. Val? Lovecraft, si veieu una foto, un dibuix, és totalment pàl·lid. I es veu que és pàl·lid perquè el tio dormia de dia i sortia a passejar per la nit. Ja podeu fer una mica d'imaginació. Si teniu una mica així, pues aquí al 112 i allà us ho indicaran. Però el tio... Llavors, la seva vida social era tan afectada, era tan estrany, que també desenvolupa...
Estrany i desconeguda.
Sí, totalment tancat i tal. Esdevé, totes aquestes manies que li van creixent fa que desenvolupi també un odi brutal al sexe. ¿Vale? És un tio que és totalment asexual. De fet, en els seus relats no hi ha ni una escriptura en algun moment d'un tema amorós, sexual, afectiu. Tot això s'elimina del tema. Tot i així es casa. És un tio que es casa amb una dona que es diu Sarah Green, l'única dona que se li coneix, que és 10 anys més gran que ell. Però 2 anys més tard es separa, d'acord? Es separa. Bueno, aleshores, aquest és la foto una mica de l'home que ja veiem que no augura res bo, d'acord? Llavors, el tio comença a escriure, ¿vale? Escriu i despunta, vull dir, comença bueno, a fer petits relats amb algunes... Bueno, molt influenciat per la figura d'Edgar Allan Poe. Però al llarg de la seva vida es mor l'avi matern. ¿Vale? L'avi matern, després de la mort de son pare, esdevé com una figura, la principal figura paterna que pugui tenir o podria tenir o tal, uh-huh. I és un avi que té una biblioteca molt gran, és qui li fa tota a estimar a la lectura. ¿Vale? La mare es dilapida tota l'herència de l'avi, se la fulmina, i després es mor la mare. Total, que ell queda totalment sol, sense un duro, en el 2021, completa ruïna. Val? I llavors comença, què fa? El tio comença a treballar per encàrrecs. D'acord? Diu, bueno, doncs jo no puc escriure, no puc seguir el camino del héroe, anar per allà tot sol. I llavors esdevé retocador, d'acord? D'un cercle d'escriptors, que allà hi ha una figura molt important, que hem de recordar el nom perquè sempre surt, que és August Derleth. Val? Llavors, tu retén aquest nom. Vale? Llavors, amb un grup d'escriptors, Lovecraft pues, fa retocs d'algunes històries. El grau de retocament és variable, això no ho sabrem mai, però es diu que de vegades hi havia més de Lovecraft que de l'autor inicial. Però bueno, llavors Lovecraft necessitava els diners i ho feia. Clar, això és així, tant és així que mor, el que et deia, sense deixar ni un sol llibre, només mor amb relats que inclús no firmava ell, i amb una quantitat brutal també de cartes, històries i tal. Val? El tio es mor d'un càncer de colon, d'un mes, pum, pum, i adiós més tard. D'acord? Aquí s'acaba una mica la història de Lovecraft. Fins que algun dels escriptors d'aquest cercle, val, retoma el tema August Derleth uns 30 anys més tard i publica un llibre. I a partir d'aquí neix la llegenda, no? Però bueno, ell se'n va tal com va venir, una mà davant i una mà al darrere, d'acord? A veure...
Llavors, els hereus de l'Òscar no n'hi han.
Ara, aquí està el tema. Els hereus ho enllaçarem, a veure si entenem tots per què l'Òscar té drets lliures, ¿vale? Que és xungo, eh? Drets lliures, ¿vale? Entenem que una persona com aquesta no té cap interès en arreglar una mica la seva herència, de fet no deixa
testament,
no té, la dona desapareix, no deixa testament, no hi ha fills, vull dir que tal. Llavors, què passa aquí? Que les lleis del copyright als Estats Units, bueno, no són clares, ell tampoc ho va deixar tan clar, llavors tot, quan ell mor, tota la seva obra, que és superprolífica, cau en mans d'una de les seves tietes, val? I l'única nota que deixa Lovecraft és que un paio que es diu Rob H. Barlow és la seva, en què en castellà es diria l'albacea literària. És a dir, tots els meus relats, tieta, que tu no entendràs res, els hi dones al Rob H. Barlow.
Vale.
La tieta no té cap obligació legal de fer això, val? Perquè és una nota manuscrita, el tio no ha arreglat res, només... Val? Però, com que no em farà res d'aquell munt de papers, li dona al Rob a canvi d'un petit tant per cent. D'acord? El Rob amb aquelles coses, bueno, tal. Fins que s'ajunten dos altres tipus, que és l'August Derleth i el Donan Wandrei, ¿vale? August Derleth ja ha sortit abans, ¿vale? És un dels que Lovecraft retocava relats seus, ¿vale? Veuen l'oportunitat, funden una editorial que es diu Arkham House,
cuidao,
¿vale? I publiquen el primer llibre, The Outsider Another, d'acord? Buah! I aquí
èxit.
Neix la llegenda, ¿vale? Tenim tres personatges implicats. El Barlow aquest, el primer, que passa una mica dels relats i és un universitari, és un profe d'universitat d'antropologia. Se dedica a lo seu i ja està. Wandrei el criden per la Segona Guerra Mundial, per tant, desapareix del mapa. Val? I Derleth adquireix els relats de Weird Tales, diguem-ho així, que és una de les editorials on Lovecraft publicava altres històries seves.
Sí.
Llavors, amb aquests drets de les editorials, vale, ell pot publicar o continuar publicant material de Lovecraft, però no té l'exclusivitat. Vale? Derleth diu que sí que la té, la llei diu que no, però aquí hi ha com un mar de confusions. Val? De fet, tant és així que el contracte d'aquestes Weird Tales amb Arkham House no es fa públic fins als anys 70. Val? Que aquí ja es veu que no. Derleth mor al 71, eh? Wandrei torna de la Guerra Mundial amb l'advocat de Derleth, hi ha una lluita brutal per fer-se el control de l'editorial i en aquest judici es fa palès que, bueno, l'editorial publicava Lovecraft però els drets són lliures, tothom que volia ho podia publicar. Tant és així que llavors passa al 1981, l'editorial Chaosium publica el que ara ja tots coneixem, que també ens ha ajudat molt, que és la llamada de Cthulhu amb role-playing game.
El joc de rol.
El joc de rol. De fet, Chaosium, la primera vegada que ho publica, que és amb el Sandy Peterson, vale, ho fa amb el permís d'Arkham House. Per tant, pot utilitzar un bestiari molt fidel a tota l'obra de Lovecraft sense tenir problemes. Vale? La llamada de Cthulhu va impactar molta gent, bàsicament perquè fonèticament va crear un caos a l'època, perquè jo vaig créixer dient la llamada de Cthulhu.
Xulo, Cthulhu...
Vale, hem de dir que la primera edició d'aquí d'Espanya, que era de Joc Internacional, hi havia un diccionari fonètic.
És veritat.
Perquè, sí, hi havia... Que això ho trobo molt a faltar, els jocs de rol, perquè de vegades... Com es pronuncia això? I t'explicaven com es pronunciava, que era Cthulhu, bueno...
Sí.
És igual. Ara, clar, a mi se m'ha mesclat la joventut amb el d'això, ja està. Vale? Fantasy Flight registra la paraula Arkham i Elder Sign, vale? I, de fet... ell el registra, però no pot registrar. És com una paraula de domini públic i no la pot registrar per judicis, val? Però la presència d'un gegant com és Fantasy Flight amb el poder d'aquests noms fa que petites companyies no hi puguin accedir, d'acord? Tot i així, el 2007 a la Unió Europea, val? A la Unió Europea es declara de domini públic. Per tant, hem arribat a l'època actual, amb totes les coses de Lovecraft, estilo libre, vull dir, no passa res, i aquesta obra així. A mi què m'agradaria que quedés clar d'això? Primer, que s'han de llegir. Jo crec que hi ha dos nivells de lectura a Lovecraft, si t'agrada el personatge. Punt 1, no saps res i tu llegeixes, llavors pots trobar una fumada brutal i una cosa que perdis molt. I punt 2, intentar, mira, si ens has escoltat i tens una mica de background...
T'ha trobat la persona,
sí,
no?
Sí, llegeix-te les històries amb el background que t'hem explicat i veuràs moltes coses molt curioses. Aquest... És a dir, quan el personatge de la història està narrant que mira el mar i sent una certa inquietud, el que t'està narrant són els sentiments de Lovecraft. I allà potser comences a dilapidar una cosa i una altra. Però ara bé, també m'agradaria que quan Fantasy Flight publica un llibre o un joc i un dels personatges per copar una mica la societat de tots, doncs és un negre, una història, una persona de color, perdoneu, o una història d'aquestes i tal, bueno, aquí està el grau de llibertat que se li ha donat. Tant és així que ja et dic, ara ja de vegades veus coses d'Arkham o de la Llamada de Cthulhu i el nom de H.P. Lovecraft no surt enlloc. Vull dir, és com a l'universo de la Llamada, però tal, tal. Bueno,
però jo que sé, el César Roque és del César, no? També, vull dir, si al final...
Home, i per favor...
Tot aquest món va sortir de la seva ment, doncs sí, almenys ho reconeixo.
Necronomicon també va sortir de la seva ment. O sigui, aquest home, bé, no estava.
Bueno, doncs gràcies per explicar-nos...
No, de res, a tu, vida teva. Setmana que ve més, no?
Senyor Lovecraft, sí, sí.
Hala, fins ara, adéu.
Les autoritats recomanen consumir aliens en conserva en petites dosis. Pot produir somnolència. A l'espai ningú pot sentir els teus crits, però nosaltres ens seguiràs a Instagram, Twitter e iVoox. Suggeriments aliensenconserva@gmail.com. Fi de la transmissió.